veus de casa, variant Pi. Preguntes infreqüents.
I és el moment de plantejar-nos preguntes infreqüents, ja si a la ràdio ho fem de la mà de Rafa Sartorio, el nostre col·laborador de filosofia. Bon dia, Rafa, com estàs?
Bon dia, Anna, molt bé. I tu què tal?
Molt bé, també. amb ganes de pensar un poquet, va. La setmana passada vam veure com les persones intel·ligents a vegades poden prendre decisions menys encertades, més estúpides, per dir-ho de manera senzilla. I havíem quedat que parlaríem de l'evidència. És a dir, de raons que tenim per estar segurs de que una cosa és el que pensem que és.
Efectivament, amb la filosofia moderna, abans d'afirmar una cosa, sempre ens fem la pregunta: com ho sabem? Com ho sé? És un principi que també hauria guiar la nostra visió del món, no? I per això avui analitzarem els criteris per creure, els criteris d'evidència, és a dir, quan podem estar segurs de que sabem una cosa i no només la creiem.
Vale. I com podem estar segurs? Com podem creure una cosa i saber dir que sabem eixa cosa?
Doncs sabem alguna cosa quan tenim bones raons per a creure-la.
I quines són? I quines se poden considerar bones raons?
Mira, un dels científics més importants, dels biòlegs més importants del segle XX, que és Richard Dawkins, respon a aquesta pregunta amb una carta a la seva filla de 10 anys, no? Que es titula "Bones i males raons per a creure". Bé, les bones raons són molt clares, i només hi ha dues: l'experiència i la raó.
Quan dius experiència, vols dir que quan una persona té molta experiència, molt de rodatge en un tema?
No vol dir això tècnicament, no vol dir que siguis molt vell o que hagis acumulat molta experiència, no? En aquest sentit, l'experiència no té cap valor. No és que l'experiència no tingui valor. El que passa és que quan algú et diu que té 40 anys d'experiència, sempre t'has de preguntar si té 40 anys realment o un any repetit 40 vegades. De vegades, l'experiència, en comptes de polir, es musa, fa obtús. Això volia dir Gabriel Celaya quan deia que l'experiència hace callos en las manos y en el alma, no? Bé, en filo, l'experiència vol dir evidència sensible, és a dir, els cinc sentits, que són les vies d'entrada d'informació del món, no? Naturalment, aquests cinc sentits poden tenir una ampliació tècnica, com és el microscopi, el telescopi, acceleradors de partícules, no? Però tot ve a través dels sentits. Ja els medievals ja deien, basats en Aristòtil, res no hi ha amb l'intel·lecte que primer no hagi estat els sentits. És a dir, tot el que tenim al cap és perquè alguna vegada ho hem vist a través dels cinc sentits.
Aixina, els criteris són els cinc sentits juntament amb la raó. I la raó és com ser raonable o tenir raó, no?
No, tampoc. Aquí, tècnicament, aquí raó vol dir només capacitat de deducció. És dir, deduir unes oracions d'altres a través de regles d'inferència. És la raó pura, la que utilitzem, per exemple, quan fem lògica i matemàtiques. És dir, és quan els sentits no intervenen.
Els sentits no intervenen. Va, posa un exemple per a que ho entenguem millor.
Doncs mira, Anna, jo sé que tu estàs aquí perquè et veig.
Vale.
Això són els sentits, no? Però també sé que no estàs a l'altra habitació. I això és sense haver d'anar.
Vale.
És a dir, no cal que diguis, no sé si estàs a l'altra habitació, vaig a mirar-ho. No cal, ja sé que si estàs aquí és que no estàs allà. Bé, això és una inferència. No és a través dels sentits, és que a partir d'una observació, que tu estàs aquí, faig una deducció, com dos cossos no poden estar al mateix lloc, tu estàs aquí, aleshores no estàs allà. Vale, això es diu raó. És a dir, que raó és quan els sentits no intervenen, però fas una deducció.
Vale.
Una argumentació.
I aquestes són les úniques bones raons?
Efectivament. Només tenim la raó i l'experiència sensible. Tècnicament, aquestes són les, es diuen, fonts de coneixement. I totes les demés són males raons, encara que molta gent pensa que són vàlides.
Vaja, i a veure, quines són aquestes males raons?
Mira, Dawkins assenyala tres. La tradició, l'autoritat i la revelació. Nosaltres ho canviarem, posem la tradició, la tradició, l'autoritat i la intuïció. Perquè la revelació és una part d'intuïció, en realitat.
Vale, tradició, autoritat i intuïció. Comencem per tradició.
Vale, tradició és simplement que creiem una cosa perquè ha passat de pares a fills. I en aquest sentit creiem tot tipus de llegendes, de mites, d'invencions. Dawkins posa un exemple, l'assumpció de la Verge Maria, assumpció al cel. És a dir, que la Verge Maria va pujar al cel amb cos i ànima, és a dir, no va morir. Vale, res d'això està en els evangelis. Tampoc amb els primers escriptors sagrats. És un invent del segle VI que apareix a Orient. Allà hi havia un culte, que era la Dormitio, Coimesis, i, de sobte, al segle VI, aquest culte passa a ser Assumpció, és a dir, es pensa, es ve la llegenda, de que la verge no va morir. A Occident arriba al segle XII, de manera que era una llegenda. Però el papa Pius XII, el 1950, el fa un dogma de fe. Dogma, en aquest context, vol dir que si ets catòlic ho has de creure, perquè és una veritat de fe.
Vale. Llavors la tradició es basa en que si una doctrina és antiga, per definició ha de ser veritat, i que com més antiga siga aquesta doctrina, més verdadera és.
Clar, el que passa és que una llegenda és tan inventada quan va aparèixer que ara, no?
Potser està equivocat durant molt de temps.
Clar, el pas del temps no li dona més veritat. És a dir, la Verge Maria no té més possibilitats d'estar viva al cel ara que fa 15 segles.
Vale, i la segona falsa raó per creure una cosa, havies inventat que era l'autoritat. I, a veure, aparentment ja apareix una mala raó. No has de creure alguna cosa només perquè algú ho diga, no?
No, però és el que s'ha fet constantment al llarg de la història. Per exemple, a l'edat mitjana, demostrar una cosa volia dir trobar una autoritat reconeguda que l'afirmés. És el que passa quan el model religiós s'estén a tota una cultura. Una cosa que està en la Bíblia no pot ser falsa. Per tant, tampoc en medicina, una afirmació que està en Galè no pot ser falsa. O una afirmació filosòfica que està en Tomàs o d'aquí, o en Agustí, no pot ser... ha de ser necessàriament verdadera, no? La història de l'esperit occidental és justament aquest deslliurar-se, alliberar-se del poder de la tradició.
Però avui en dia, a veure, ningú creu una cosa perquè li ho diguen, simplement. Vull dir, la gent és més escèptica, no?
El cert és que, encara que sabem que no és cap raó vàlida, seguim creient moltes coses només per l'argument d'autoritat. Abans, per exemple, parlàvem de l'Assumpció. Per què alguna gent creu en l'Assumpció? Doncs la gent ho creu perquè, simplement, ho ha dit el papa. Clar que en aquest cas tenim una garantia suplementària, i és la infal·libilitat pontifícia, que això és un altre dogma, aquest del Vaticà I de 1870, no? I d'un altre Pius, de Pius IX. La infal·libilitat pontifícia vol dir que el papa no es pot equivocar mai.
I el papa no es pot equivocar mai?
No, quan parla ex càtedra, càtedra vol dir cadira, o sigui, quan parla com a papa, i parla de temes de teologia i moral. Del temps es pot equivocar, però de teologia no.
Vale.
Bé, és un dogma que resulta estrany, i no pensis que no tenia opositors. Algú va dir que el catolicisme moriria del ridícul si s'aprovés aquest dogma, no? Però el catolicisme no va morir, i els crítics els van excomunicar, no? I qui va dir això no havia llegit Voltaire, i per tant ignorava que en assumptes de religió el ridícul no mata, més aviat engreixa. Bé, això passa a 1870, dos mesos abans de l'entrada de Víctor Manuel II en el Quirinal, quan s'acaben els estats pontificis, malgrat la heroica resistència del papa al front de 8.000 soldats.
I me pareix un bon argument el que no pots creure a una persona simplement perquè ho diu, però és que hi ha moltes coses que les sabem per autoritat, perquè en els processos d'aprenentatge se veu, i també en la vida normal se veu. No ho podem saber tot per a través dels cinc sentits i per la raó. Per exemple, tot el que aprenem a l'escola, en un principi ens ho diuen mestres i professors.
Efectivament, i aquestes persones estan transmitint un coneixement, però no en són la font de coneixement. Hi ha una forma especial d'autoritat, que és l'autoritat científica. Es basa en la comunitat científica perquè treballa dins d'un paradigma, d'unes regles, d'unes normes, d'uns protocols que asseguren la verificabilitat, és a dir, que són falsables, que es pot demostrar quan són falsos, no? Per tant, en última instància, descansen també en l'observació i la raó.
És que de vegades pensem que és una autoritat científica algú per tenir un títol, per tenir una carrera, com pot ser metge o físic o economista o especialista en pandèmies. Quan la Covid sortien en xarxes alguns metges que eren negacionistes.
Sí, clar, el tenir un títol o una carrera no et converteix en cap autoritat. Una persona amb una carrera no és un científic, és un tècnic. És a dir, aplica la ciència, aplica uns continguts científics. Per ser científic s'ha d'haver dedicat, s'ha d'especialitzar, ha d'investigar. L'èxit de la ciència té un preu, i és la capacitat, aquesta capacitat d'entendre i d'escriure el món és a costa d'una superespecialització. Quan tu fas una carrera tens una espècie de cultura general de la teva especialitat.
Però la setmana passada parlàvem de gent intel·ligent prenent decisions no tan bones i, a veure, a vegades també especialistes i científics poden dir tonteries.
I molt grans tonteries, fins i tot encara que siguin premis Nobel, no? Però és que un premi Nobel encara no és una autoritat i ni tampoc s'hi parla de la seva especialitat. I aquí em posaré un exemple que, en fi, molt curiós, que és el de Cary Mullis. Segur que si dic Cary Mullis a ningú li sona de res, però en canvi a tothom li sonarà una PCR.
Sí.
No? Doncs bé, una PCR és la reacció en cadena de la polimerasa. Bé, doncs aquest senyor, aquest Cary Mullis, és el que va descobrir el mètode de la reacció en cadena de la polimerasa, que bàsicament és la replicabilitat de l'ADN. I això és el que li va donar molt merescudament el Premi Nobel. Bé, doncs aquest senyor, per exemple, era un negacionista del canvi climàtic i de la sida. I a més parlava amb els mapatges. Bé, com tu has dit, no? Per què la gent intel·ligent creu coses absurdes? En fi.
Sí, ho vam parlar la setmana passada. Ja n'indicis, va. Bueno, entonces, mos podem fiar de la ciència, però no dels científics, llavors. No hi ha autoritat.
Exacte. Els científics són persones amb les mateixes limitacions, biaixos, interessos i, de vegades, bogeries que la resta dels humans. La comunitat científica, però, disposa de mètodes per garantir la fiabilitat, la replicabilitat, que havíem dit abans, del mètode científic. El científic, a més, busca refutar, és a dir, busca negar el que els altres científics han demostrat. És el contrari, doncs, a l'actitud dogmàtica, no? El mètode científic es basa en la contrastació i la contrastació d'hipòtesis, i el provar aquestes hipòtesis és la unió de raó més experiència.
I amb això arribem a aquesta tercera mala raó que ens havies donat al principi per creure una cosa, que és la intuïció.
Sí, aquesta raó que es refereix Dawkins com a revelació. En realitat, la intuïció és simplement que creus una cosa perquè ho sents, no? Bé, això evidentment no és un criteri. Tots tenim sentiments d'alguna cosa, tots tenim, en fi, corazonades, no, que es diu, però hem de comprovar-la per saber si és veritat. La intuïció és incorregible, o sigui, no es pot corregir a si mateixa, a diferència dels sentits. Per exemple, jo em puc equivocar amb la vista, però puc corregir. Veig una serp, m'acosto i veig que no, que és una corda. O hi ha un pal que sembla que estigui partit, però perquè està a l'aigua, però el puc treure a l'aigua, el puc palpar, i veig que no, veig que continua recte. De manera que amb la intuïció, en canvi, no hi ha aquesta possibilitat, no? Perquè la intuïció és un estat interior.
Però, sí, llavors la manera de canviar la intuïció és trobant una raó en la que basar-la, en la que corregir-la.
Efectivament, i recorrent, doncs, a, com sempre, a la raó i a l'experiència. Però per si mateixa no et dona cap... no és una font de coneixement, en definitiva.
Molt bé, doncs avui hem repassat bones raons per creure una cosa, que són els cinc sentits i la raó, i males raons que no ens haurien de convèncer d'un argument o del que siga, que són la tradició, l'autoritat i la intuïció. I ara,
fet un
per
resum
tancar...
perfecte.
Perfecte. I ara, per tancar, ens falta una cosa inevitable en aquesta secció, imprescindible, que és la nostra cita.
I farem la cita del final de la carta, ja veus que no m'ho he currat molt, però crec que és un savi consell que ens faria a nosaltres més intel·ligents i al món una mica menys boig. I la cita és, diu, la propera vegada que algú et diga alguna cosa important, pensa, és aquesta una d'aquelles coses que la gent sol creure basant-se en evidències? O és una d'aquelles coses que la gent creu per tradició, autoritat o revelació? Quan algú et digui que una cosa és veritat, prova a preguntar-li, quines proves tens d'això? I si no et poden donar una resposta, faràs molt bé de no creure una sola paraula del que et diguen.
I amb aquesta reflexió tanquem la secció d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies, Rafa Sartorio, per vindre a fer-nos pensar.
Moltes gràcies, Anna.
Fins la setmana que ve.
Veus de casa amb